Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Anna Alfonso. Comença un alto el foc de 10 dies al Líban, promogut per Donald Trump, per facilitar la via diplomàtica amb l'Iran, que ja ha mostrat la seva satisfacció. El president dels Estats Units ha anunciat la treva després de parlar amb el president del Líban, Joseph Faun, i amb Benjamin Netanyahu. El primer ministre israelià ha acceptat l'alto el foc, malgrat la pressió dins del seu govern i el Parlament per continuar amb l'ofensiva contra Hezbollah.
He acceptat una pausa, o més aviat un alto el foc temporal de 10 dies, per intentar avançar en l'acord que van començar a discutir en la reunió d'ambaixadors a Washington.
Des de l'inici de la guerra, els atacs israelians han causat al Líban gairebé 2.200 morts i 1 milió de desplaçats. Donald Trump assegura que s'ha avançat molt en les converses amb l'Iran gràcies a la mediació del Pakistan i afirma que a la segona ronda de negociacions es podria fer aquest cap de setmana a Islamabad. El president dels Estats Units assegura que les autoritats de la República Islàmica ja han acceptat no tenir armes atòmiques i que estan obertes a la retirada de material nuclear per part de l'exèrcit nord-americà.
És molt important que l'Iran no tingui armes nuclears i ho han acceptat. També han acceptat lliurar-nos els residus nuclears que tenen sota terra a causa de l'atac que van fer amb els bombarders B-2. Així doncs, tenim molts acords amb l'Iran i crec que el que passarà ara serà molt positiu.
L'alt preu del combustible comença a posar en problemes les aerolínies europees. La companyia neerlandesa KLM, que pertany a Air France, ha anunciat que cancel·larà 160 vols del mes de maig per estalviar costos. També Lufthansa ha anunciat el tancament abans d'hora de la filial CityLine, que cobreix trajectes regionals a Alemanya. Una acció que ja estava prevista, però que s'ha avançat per la crisi de subministrament. Junts trenca relacions amb Sumar fins que no es disculpi per aquestes paraules de la líder del partit i vicepresidenta del govern de Sánchez, Yolanda Díaz, en declaracions a Onda Cero.
Y también le he escuchado describir a Junts como un proyecto racista.
Y clasista.
Y clasista. Mm. ¿Qué día de qué año se convirtió Junts en todo eso?
Bueno, yo creo que siempre.
Les declaracions han indignat els juntaires quan falten 15 dies perquè el Congrés voti el decret d'habitatge i la pròrroga dels lloguers que impulsa Sumar. I la Diada de Sant Jordi guanyarà més espai que mai en el conjunt de Catalunya. A Barcelona hi haurà 425 parades de llibres i roses en 12 espais de 7 districtes. La novetat d'aquest any és el trasllat de les parades de la Rambla, el Portal de l'Àngel, la Plaça Nova i la Plaça de la Catedral fins a la Via Laietana. Els quatre astronautes de la missió Artemis II han fet les primeres declaracions públiques després del seu viatge històric al voltant de la Lluna. En una compareixença des del Centre Espacial Johnson de la NASA a Houston, els tripulants han destacat la intensitat del moment en què van veure la cara oculta de la Lluna. L'astronauta canadenc Jeremy Hansen es queda amb aquesta sensació.
Ens impacten aquestes coses que ens fan sentir petits. I la sensació que jo tenia era de fragilitat i de sentir-me petit, infinitament petit. Però a la vegada amb un sentiment poderós com a éssers humans, com a grup. Petit i fràgil, però tot i així poderosos junts.
La NASA ha obert una nova etapa per preparar futures missions tripulades a la superfície lunar i a llarg termini la fita és arribar a Mart. Esports, dia decisiu aquest divendres a l'Eurolliga de bàsquet per a dos equips catalans amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio. Un i Girona-Fenerbahçe, semifinal de l'Eurolliga femenina, i Barça-Bayern a l'última jornada de la masculina, amb Satoranski, que podria reaparèixer. Jugat aquest dijous a l'Eurolliga masculina, entre d'altres, Madrid 103, Estrella Roja 82. El Barça ha presentat una nova queixa formal a la UEFA per l'arbitratge rebut als quarts de final de la Lliga de Campions contra l'Atlètic de Madrid. Mentrestant, Lewandowski assegura a TV3 que el club blaugrana ja sap el seu posicionament respecte de la seva renovació. I el Girona, Michel Sánchez, ajorna les negociacions per la seva continuïtat a la banqueta fins al moment en què l'equip es garanteixi la permanència. En declaracions a TV3, el tècnic dels gironins assegura que el club i la ciutat són casa seva i que és feliç.
Fins aquí les notícies.
De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
Són dades que aquesta emissora ha aconseguit... La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Catalunya migdia.
Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
Amb Òscar Fernández.
Cada dia a les dues.
I a partir de les tres...
L'espai de reflexió a la tertúlia.
Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Una de la matinada i 7 minuts. Tornem a ser aquí, a la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio, segona hora i última del programa i de la setmana. A veure si us sona això. La primavera ha arribat, la natura ha esclatat. I què millor que una sajolida per una Marta Xerida? Unes sardines a la francesa, sàviament escabetxades, amb aquesta herbeta fresca, seran una exquisida menjada. I endevina, endevineta, qui t'ha dut aquesta planteta? I jo he dit, crec que la Maria Rosa de Sant Cugat. Bona nit, Maria Rosa.
Hola, bona nit.
Que ho he endevinat bé.
Ho he endevinat bé.
Moltes gràcies, quina il·lusió m'ha fet.
De res. Jo te l'he dut abans perquè no n'hi havia. Generalment la sajolida la compro a Gràcia, en un lloc que baixo allà, i no en tenien. I els hi vaig dir, bé, no, ja trucaré. Diu, és que són molt petits. I avui diu, encara eren petites, diu, però ahir vam rebre tres. Ja vaig trucar a la tarda i dic, de res, no, en dugues una per mi, també.
Doncs mira, però és molt demà petiteta. Demà la posarem una altra miqueta més gran.
Que ja m'ho han dit, diu, mira, aquestes arrels d'aquí s'han de canviar de test.
Molt bé, ho farem. Sí. I vol molta aigua, que ho saps, això?
Bé, bé que no quedi seca.
Que
sí,
no quedi seca.
Però tampoc l'has de posar ple sol, en un lloc que tingui llum, però vull dir, tampoc...
Però una mica l'ombreta, sí. Que no toqui el sol, allò sí. Que no es cremi.
Que no es cremi,
perfecte.
I això ha canviat de test, sobretot.
Sí, sí, sí. Demà sí, serà fet. El meu dia de festa estarà dedicat, entre altres coses, a fer aquesta
feina,
sí,
veus?
Sí, senyora, moltes gràcies.
De res, home, bé, tonteria, no?
No, tonteria cap, escolta'm. Ai.
En fi, escolta'm, mira, merci, aquella senyora que contestava del parc de Cervantes, jo ja vaig dir, és que m'estanya que no hi hagi, dic, pues és que vam perdre el nord, i va ser això, perquè és que saps què passa? Que jo estava cansada, perquè veiem, sempre anem caminant, però de l'alçada de Provença, allà caminant, que ja és una caminadeta,
sí, i tant,
de l'estació de Provença, però a més és que feia molta calor. I jo la calor no l'aguanto.
Ja.
I estava, ja dic, oi, ara no tinc ganes de pujar aquestes escales. I vam anar per un cantó, que dius, i ens vam anar per un altre cantó de parc. Jo dèiem, pues, que està canviat, això, coi, si es fa que ha canviat. Sí,
doncs
sí,
mira,
sí,
al maig hi tornes, sí, i ja veuràs, sí, sí, com veuràs els colors i les roses i tot.
Doncs bé, escolta, voldria, mira, digues, ja aquí soc, voldria demanar una cançoneta.
Digues.
Que, escolta, il cielo en una stanza.
Un cielo en una stanza?
Per la mina, sí, il cielo in una stanza, que també és del Gino Paoli.
Va, i la canta la mina.
A veure, perquè la vegada que em vau posar la de... vaig anar a la Dina Washington, que era vota diferents a Dave Mix.
Sí.
Tu estaves afònica, però es veu que la Washington també, perquè no es va sentir res. Sentia la música, però la senyora cantar no se sentia.
No se sentia?
No, no
jo aquell dia és que no hi era tota, eh? Vull dir, hi era, però com si no hi fos.
No, no, ja dic que havíem comandat la fonia.
La fonia la cantant.
No, la cantant.
Quina cosa més rara.
Sí, sí, noi. Una cosa rara. Jo vaig sentir, mira, se sentia la música i la veu sentir una cosa lluny que s'endevinava que devia
que
cantar, però no sentia. Sí, bé.
No sé.
Una cosa molt estranya, sí, sí. Coses de la tècnica moderna.
Que potser ho escoltaves amb una ràdio mono, em diu l'Oriol.
Sense, és que no hi poso auriculars jo a la nit, eh?
Doncs no ho sé.
No sé.
Va, provaré aquesta que soni.
No, no, la ràdio de sempre, que ara l'he canviat perquè aquella em va petar, però la ràdio de sempre, ja. No sé, una cosa estranya, en fi.
Va. Bé, apuntat queda.
Molt bé, vinga.
Moltes merci, gràcies, doncs, bon cap de setmana.
Bona nit. Adéu.
En Joan, des de Vallcarca, bona nit.
Hola, bona nit, Marta. A veure, per fer una pregunta. Aquí al barri meu, a Vallcarca, allà el que en dèiem la Casa del Consolat. La Casa del Consolat és ben bé davant de Sant Jordi de Vallcarca, després del pont de Vallcarca.
Sí.
Una casa molt maca que hi ha, tipus Palauet.
Sí.
Aquest matrimoni vivien a Nova York, com he dit, i ell era pintor i ella metge. No tenien descendència, és convenient aquí a Barcelona, doncs, igual es passaven 2 mesos a l'hotel, però en plan de convidar amistats que tenien a Barcelona. I en els seus jardins han muntat un restaurant, la casa està allà,
els jardins per han muntat.
Perquè estaven fent obres, però ho han parat tot. L'han deixat a l'Ajuntament.
Sí. Sento que t'apunten, Joan? Sento que t'estan apuntant.
Sí,
no,
sí, tinc l'apuntadora aquí, sí.
Salutacions a l'apuntadora.
Amb una colla d'amics, en els seus jardins han muntat com un restaurant a l'aire lliure. I en diuen a Cala Dolors.
Cala Dolors.
Cala Dolors és seria la casa d'aquesta ella. Ella és Junyer. Canals i Junyer.
I Junyer.
Junyer, no sí. Junyer.
Junyer.
Però, esclar, jo me'n recordo d'aquell matrimoni que eren del Punto en Blanco, hem de baixar ella amb el vestit llarg i tot plegat a sopar cada dia i convidar cada diumenge a la dinar a les amistats aquí a Barcelona.
Sí.
De passar-se pues, 3 o 4 setmanes a Barcelona, però això cada any, I simpatiquíssims, molt macos, molt matrimoni, molt simpàtic, I, esclar, a mi no em lliguen les coses. És que jo estava allà dinant, dic, és que és impossible que ara jo estigui dinant a casa de la senyora que jo conec, que lògicament ja faig que som morts els dos, sense descendència, i ella era el que antigament havia estat el consolat de Dinamarca.
Uh-huh.
I ara, forma part, és de l'Ajuntament de Barcelona, però ja dic, per dintre està completament buit, i és el que hi volíem fer-hi com un museu del còmic. Al final ha quedat amb
no res.
Amb res. I a veure si algú del barri de Vallcarca, algú pues, en sap 5 cèntims i ens el podria explicar.
Explicar com ha acabat això així.
Perquè
no?
És que és una cosa molt curiosa. Esclar, jo els servia a l'hotel. I érem molt amics, perquè jo nada menys vivia en aquell barri i continuï vivint.
Clar.
I doncs, una altra cosa.
Digues.
En català, com se'n diu de lo que en diem manilles, o sigui, per fer manilles, per fer gimnàsia, allò, les peces.
Allò que li diuen mancuernes en castellà.
Com, perdó?
Mancuernes en castellà, que li diuen allò per...
Mancuernes en castellà? No ho sé, tu.
Sí, perquè manilles és una altra cosa.
Manilles
te les posa la policia quan en fas alguna. En castellà, allò que et poses un pes a cada mà i que vas fent exercici, això vols dir?
Sí, exacte.
Com es diu això en català?
Com es diu això en català, exactament.
D'acord. Sí, en castellà són mancuernes, ara he pensat.
Ah, va, molt bé.
Mancuernes, però en català no. Va, a veure qui ens ho diu. Perfecte.
Molt bé,
Joan. Bon cap de setmana.
Adéu-siau.
Bona nit. Doncs va, que hem arribat pràcticament a 1:15 de la matinada. És l'últim dia de la setmana. I encara no us hem dit què podeu veure de sèries abans d'anar a dormir.
Un capítol i a dormir. Amb Sílvia Comet.
Va, que com cada divendres a aquesta hora us servim un parell de recomanacions de sèries per si les voleu degustar durant el cap de setmana de la mà de la nostra recomanadora oficial, la Sílvia Comet. Sílvia, bona nit, quines propostes tenim al menú?
Bona nit, com esteu? Avui ens fixem en dues sèries que veuen de les novel·les de l'escriptora canadenca Margaret Atwood, una figura molt influent en la literatura contemporània. La seva obra va adquirir encara més popularitat de la que ja tenia al 2017, quan es va adaptar per a les pantalles la seva novel·la El conte de la serventa. Segur que us sonarà. És una sèrie distòpica aterridora que gira al voltant d'una dictadura que combina religió i estat i que té conseqüències devastadores per a les dones, especialment. De seguida hi entrem a fons, perquè la primera sèrie que recomanem avui és la seqüela del conte de la serventa, que es titula Els testaments.
We still believed in this world. I guess it's easier to accept a story than believe that the people around you are monsters.
Agnes Mackenzie. This is Daisy. Make her feel comfortable.
Daisy, where do you hail from?
Canada.
I imagine Canada's very different from here.
Abans que res, dir que de vegades passa amb la literatura que no s'adapta bé a les pantalles. Aquest no és el cas de Margaret Atwood. La seva obra, portada a les pantalles, té molt bons resultats. Això que vol dir que tant l'obra escrita com l'audiovisual val moltíssim la pena. Però anem al gra. Es podria entendre Els testaments sense haver vist abans El conte de la serventa? Sí, es podria, però us faltaria moltíssim context. Potser no caldria haver acabat la sèrie original, que té 6 temporades, però almenys hauríeu de veure les dues primeres temporades per anar bé. Fem una miqueta de resum. De què va aquesta sèrie, la sèrie original, El conte de la serventa? Ens situem a Gilead, un estat totalitari teocràtic fictici que acaba dominant els Estats Units. La crisi climàtica desencadena una crisi de fertilitat i aquí ve la part més dura de la història. Les dones fèrtils són propietat de l'Estat, que les desposseeix de qualsevol dret i les fa servir com a incubadores, cosa que vol dir que són violades repetidament durant uns rituals esgarrifosos. A més, qualsevol acte de resistència es castiga amb la tortura, mutilacions o directament l'execució pública. Davant aquest horror, una de les criades, la June, interpretada per Elizabeth Moss, en el paper que l'ha fet més coneguda, acaba liderant una revolució per trobar una filla que li van robar i també, evidentment, per destruir Gilead. Horripilant, oi? Doncs sí que ho és. Però la iconografia en vermell i blanc, sobretot, que és com vesteixen les criades, és una autèntica meravella. Visualment, la sèrie és hipnòtica. Si no heu vist els cerimonials, les imatges de l'opressió i la violència, que n'hi ha molta, és difícil entendre bé com serà el futur de les joves de Gilead, que són les que en poc temps seran serventes i que són les autèntiques protagonistes dels testaments.
Aleshores, a veure, aquestes joves serien descendents de les serventes?
Sempre em fas preguntes una mica comprometedores. Això no ho puc respondre clarament sense fer un spoiler, però sí que diré que vas ben encaminada. La història avança 15 anys i se centra en la pròxima generació de criades, una de les quals, sí, és la filla de la June, interpretada per Chase Infinity, que és una actriu que apunta maneres després de formar part del repartiment d'una batalla tras otra, jo crec que entre la pel·lícula premiada a l'Oscar i aquesta interpretació als testaments, li plouran els papers. Proseguim. Podríem dir que és la versió juvenil de la sèrie original, però això no treu que hi hagi càstigs sagnants, abusos i un adoctrinament aterridor que fa que la por impulsi aquestes noies joves a denunciar-se entre elles per qualsevol cosa. Aquesta jove, l'Agnès, rep la seva formació en una escola d'elit que dirigeix ni més ni menys que la tieta Lídia. Qui hagi vist El conte de la serventa sabrà com pot ser de malvada aquesta educadora, entre cometes, per dir-li d'alguna manera, magníficament interpretada per Anne Daud. Als primers capítols també hi apareix alguna altra cara coneguda de la sèrie original, però no diré res més. El que dèiem, La tieta Lídia encarrega a l'Agnès que instrueixi una nova estudiant que representa un nou model femení a la sèrie, que són les noies devotes reclutades fora de Gilead, que sovint són òrfenes. I els testaments gira al voltant de la relació entre les dues, que suposa el pas a la maduresa, que comporta descobrir que vius en un món aterridor i que fora de Gilead, malgrat la debacle de la civilització, encara hi ha humanitat, encara hi ha bones persones. Seran les noves generacions qui farà caure aquest règim de terror? Haureu de veure la sèrie per comprovar-ho.
I la pregunta seria, tu creus que els agradarà als fans del conte de la serventa?
Sí, jo diria que sí. L'univers és el mateix, és tan pertorbadora com la sèrie original, el risc d'afrontar-se al sistema continua sent el mateix i la lluita per fer desaparèixer del mapa el règim també. Això significa que hi ha intriga, aliances, espionatge, molta tensió. I a nivell visual, la paleta de colors, que és una de les marques de la casa, doncs s'amplia. A més del vermell, blanc i verd predominants a la sèrie mare, ara veiem les noies joves vestides de rosa, les que estan a punt de convertir-se en candidates a trobar marit van vestides de morat i quan tenen la menstruació passen a un verd blavós, el d'aspirants a esposes. Un cop més, tot tan preciós com esfereïdor. També pot ser que hi hagi espectadors que diguin, doncs mira, jo ja en tinc prou, perquè realment 6 temporades del conte de la serventa potser van ser excessives. Això també pot passar, la veritat. Si sou dels que us hi voleu abocar, Els Testaments tindrà 10 capítols, de moment ja en teniu 4 a Disney Plus, i és una d'aquestes sèries d'un capítol i a dormir, claríssimament, perquè mirar-ne més d'un us podria provocar doncs una mala digestió, si la veieu sopant, o algun malson també. Costa una mica de digerir, la veritat.
I la segona proposta, que també porta la firma d'Atwood?
Doncs basada en una novel·la que va escriure l'any 96 i que es va estrenar també el 2017, Alias Grace.
I was convicted of murder when I was a young girl. I have been an inmate for 15 long years. There has been a crime. People want a guilty person. Rightly or wrongly, does not matter.
Són del mateix any, però no va tenir tant impacte com el conte de la serventa, segurament pel moment en què es van estrenar totes dues sèries. La història de la serventa va connectar amb el context polític dels Estats Units en aquell moment, lligat a la primera presidència de Trump, i part del discurs polític conservador se centrava en el paper de la dona i també en els drets reproductius. Així que la sèrie tenia molt del discurs polític d'aquell moment. Evidentment, la societat va reaccionar i, de fet, hi va haver fins i tot mobilitzacions feministes en què les dones es manifestaven vestides com les criades de la sèrie.
Escolta'm, Sílvia, i Alias Grace té alguna cosa en comú amb el conte de la serventa?
Bàsicament, que també és una història pertorbadora. En aquest cas, no és una distopia i està basada en una història real. Ens porta al segle XIX i se centra en el cas de la Grace Marks, una noia irlandesa que arriba al Canadà. El trajecte mar ja mostra que viurà tota mena de penúries fins que als 16 anys serà empresonada per l'assassinat de la majordoma de la casa on treballa. La ficció transcorre mentre conversa amb un metge jove, el que actualment seria un psiquiatre, però que al segle XIX era com una branca mèdica, doncs una mica experimental. I aquest metge busca saber què recorda per acabar decidint si la noia va ser culpable o no d'aquest crim. A partir d'aquí, se'ns mostren converses entre ells dos, carregades de moments duríssims sobre la vida de la Grace en forma de flashbacks, que poden ser reals o no. Perquè aquí la qüestió és si la jove diu la veritat, és una de les claus de la història. La protagonitza Sarah Gaydon, una actriu no gaire coneguda per grans produccions, però que en aquest cas fa un molt bon paper i la veritat és que no és fàcil. També ens retrobarem amb Anna Paquin, que interpretava el paper de la nena a la pel·lícula El Piano i que també va protagonitzar la sèrie True Blood. Alias Grace, Atwood, aborda amb cruesa, però també amb una gran sensibilitat, el maltractament i la desigualtat de la condició femenina a l'època, igual que el conte de la serventa. La novel·lista, poeta, assagista i icona feminista sempre ha denunciat el passat i el present de la misogínia i, en el cas del futur, algunes de les seves obres semblen realment profètiques. En aquesta sèrie, a més, a Alias Grace també ha supervisat el guió.
I també ens farà patir allò 6 temporades o no?
Us farà patir, però no tant. És una minissèrie de 6 capítols. Perfecta per a qui tingui ganes de continuar amb els universos que crea Atwood, però que no es volen embarcar en 6 temporades del Conte de la Serventa. I té un final d'aquells que poden tenir diferents interpretacions. Molt interessant. La trobareu a Netflix.
Doncs avui, sèries basades en obres de Margaret Atwood. Jo molt fan, per cert, Els Testaments i Alias Grace. La setmana que ve més propostes. Gràcies, Sílvia. Bona nit.
Bona nit. Fins la setmana que ve.
La nit dels ignorants amb Marta Romagosa. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together.
Hola, bona nit, Marta. Estic impressionat. No em pensava mai que podria parlar per la ràdio.
Per què?
A la nit dels ignorants, perquè un programa que escoltava de petitet i tota la pesca durant tota la vida, i avui que tinc una pregunta concreta, dic, bueno, vaig a provar-ho. I resulta però que la primera...
M'estàs dient que no havies trucat mai?
Mai, mai.
Ostres, quina il·lusió.
Que bo.
Impressionant.
M'he quedat parat i costa la primera. I, bueno, després de tants anys escoltant a tothom que ha passat, el Cuní, l'altre aquest, bueno, tot el Solà.
Tothom,
i ara
clar.
Tu, que m'encanta el programa tal i com el fas, Marta, és estupendo. So happy together.
La nit dels ignorants. Un programa per ser feliç.
A la Finestra Indiscreta busquem les millors estrenes, les pel·lícules més bones, les millors sèries, els millors documentals. Destriem el que val la pena perquè no perdis el temps.
Aquesta setmana, amb la nova pel·lícula de Gus Van Sant, Prime Crime, sobre un home a qui enganyen per signar una hipoteca que li acabarà prenent tot el que té i que decideix prendre la justícia pel seu compte, amb una escopeta.
Hey, hands, hands so this trigger gets pulled. Stay back.
I també amb la nova temporada de la sèrie nord-americana Euphoria, en què Rosalía interpreta un dels nous personatges. Què hi ha de cert en el retrat que fa la sèrie d'una joventut desorientada i abocada a l'hedonisme?
La Finestra Indiscreta, amb Toni de la Torre. Divendres a les 12 de la nit a Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio és l'emissora que més creix. Som a tocar dels 700.000 oients.
Són dades de l'últim estudi general de mitjans.
Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
Continuem pujant i escurçant distàncies.
Emocions i experiències a la millor hora del dia.
Oferint l'oferta esportiva preferida dels oients.
Sí, sí, la veritat és que estem molt contents.
Vull molt agraïts per la confiança.
I uns informatius que continuen sent la referència del país.
Per tant, moltes gràcies a tots els que esteu a l'altra banda.
A més, tornem a liderar l'audiència en podcast.
Moltes i moltes gràcies per seguir-nos fent confiança.
Catalunya Ràdio.
La ràdio que més creix.
La ràdio nacional de Catalunya.
D'aquí 2 minuts arribarem a 2:15 de la matinada. Ara, de fet, acabarem parlant d'òpera, però comencem amb una banda sonora ben diferent. Us agraden els westerns? Quantes pel·lícules de l'oest heu vist a la vostra vida? Ni que sigui pel cinema, segur que tots en sabem moltes coses de com va ser la conquesta de l'oest a l'Amèrica del Nord. El que potser no sabeu, i teniu molt més a prop, és que en aquell mateix moment que recreen els westerns al segle XIX, aquí, a Catalunya, concretament a les Terres de Ponent, el paisatge era si fa no fa el mateix, i si estava construint una obra gegantina que va fer de palanca d'un canvi històric. S'hi estava construint el Canal d'Urgell, una obra que va donar vida al desert català desviant-hi aigua del Segre. En un documental que es diu La conquesta del secà, el periodista i escriptor Francesc Canosa ho explica així.
Si ens anéssim en aquell moment, la imatge més típica seria la de desert.
fins i tot també a nivell de vegetació, no? A nivell d'arbust, allò que ens vindria al cap, bàsicament, és el Far West. De fet, penseu una cosa que és molt important. El canal d'Urgell es fa al mateix temps que la conquesta de l'oest nord-americana. És la nostra conquesta de l'oest catalana.
Aquest que sentiu és Francesc Canosa, és l'autor del llibre Aigua a les venes, crònica d'un miracle català universal. Doncs aquest llibre és el que ha inspirat el gran muntatge musical que es diu Òpera, les venes, una història d'aigua, terra i sang. Són grans escenes corals del repertori operístic, combinades amb dansa, amb teatre i audiovisual, per explicar la història del Canal d'Urgell. El muntatge es pot veure aquest diumenge al Teatre de la Llotja de Lleida i l'endemà, dilluns, s'estrenarà a Barcelona, al Palau de la Música Catalana. Nosaltres volem aprofitar la cita musical perquè els catalans que no són de Ponent i que potser són ignorants del poder transformador del Canal d'Urgell, coneguin aquesta història i la petjada que va deixar. La directora de la Fundació Canals d'Urgell és la Maribel Pedrol, a qui donem la benvinguda. Bona nit.
Hola, bona nit.
Maribel, tu que en saps un niu de la història i del poder transformador del canal, si tinguéssim un Hollywood català, quina mena de pel·lícules creus que se'n podrien haver fet de la construcció del Canal d'Urgell?
De la construcció del Canal d'Urgell es podria fer qualsevol tipus de pel·lícula, perquè és que realment tenim una història tan interessant i tan variada que podria donar per molts gèneres.
I westerns també, tu creus?
Bueno, tal com diu el Francesc Canosa, en aquells moments es va produir la gran transformació i el descobriment del nostre propi oest. També tenim construcció de ferrocarril, tenim construcció de mines, tenim suïcidis, tenim assassinats, tenim absolutament de tot.
Clar, són ingredients per una pel·lícula, pel cinema, perquè és una obra absolutament mastodòntica, allò a pic i pala, tràgica, mm-hmm. per les vides que van acabar de treballadors absolutament precaris i sí. Molta èpica també, no, aquí?
Sí, molta èpica, perquè després el Canal d'Urgell resulta ser un fracàs total i que necessiten 50 anys per poder superar aquell clot i per poder-se'n sortir i que aquell clot de l'aigua acabant sent un clot del dimoni pitjor del que en sortien. I, sí, per tant, dona per molt.
És que, clar, tu ara parles del clot del dimoni o clot de l'infern, que vosaltres, els que sou de Ponent, ho coneixeu, però la resta del país, jo em sembla que, i jo m'incloc, som bastant ignorants de què és això del clot del dimoni o el clot de l'infern.
El clot del dimoni és la nostra fondalada, és tal com es coneixia a casa nostra abans del Canal d'Urgell. Però no pensis, encara hi ha molta ignorància. Nosaltres ja som generació d'aigua, els nostres padrins ja van néixer amb l'aigua del Canal d'Urgell circulant per les seues venes i regant les seues terres, i per tant, tota aquesta misèria l'acabem oblidant. I per tant, també hi ha molta gent ignorant a casa nostra que desconeix que prové del clot del dimoni. Mm. El que passa que gràcies al museu que tenim a la planta baixa de la Casa Canal, o ara, amb aquesta gran obra que hem fet en col·laboració amb la Fundació de l'Orfeó Lleidatà i amb la Fundació de la Júlia Carbonell, el que volem reivindicar i volem donar a conèixer és que venim d'on venim i que hi podem tornar. Perquè tot això del canvi climàtic, tot això d'aquestes sequeres persistents ens estan fent molt mal fins i tot a l'actualitat. I, per tant, és una manera de fer pedagogia diferent.
Clar. Aquest canal el van construir sobretot gent de Lleida, però em sembla que també venien presoners vinguts d'altres llocs, oi?
Sí, de tota Espanya. Mira, tal com diu Francesc Canosa amb aquest documental que ho ha acabat de passar, és un documental de 13 minuts, però que és extraordinari, perquè en 13 minuts ho concentra tot. Són 16.000 persones les que treballen al Canal d'Urgell i són 6.000 les que tenim concentrades als 5 quilòmetres del túnel de Montclar i on en el període de màxim treball s'hi concentren prop de 1.200 presoners vinguts de totes les presons d'Espanya. Per tant, absolutament tenim absolutament de tot i de tot arreu.
Clar, i ara estic pensant que per l'època que era, aquí la dinamita encara no existia, no? O sigui, haver de travessar un túnel pic i pala, vull dir que...
Pic i pala i pólvora, sí. I per tant, esllavissades, enderrocs, explosions incontrolades i tots els problemes relacionats amb la mala salubritat de l'obra.
Clar. Crec que es van descartar molts projectes. De fet, és un canal que era un somni, que es fa realitat, com deies tu, després de molts segles de descartar altres coses. Em sembla que n'hi ha més, gairebé una quinzena, no? De,
sí.
Que, no, aquest tampoc, aquest tampoc.
No t'equivoques de gaire. És a dir, des del 1346 les ganes de portar l'aigua les tenim constatades documentalment. El 1346 és quan trobem el primer document en què Jaume, comte d'Urgell, ja demana permís al seu germà Pere III, el cerimoniós, per trobar-se amb l'arquitecte de la sèquia de Manresa, que podríem dir que som cosins germans, perquè gràcies a aquesta sèquia nosaltres existim. Van fer falta 500 anys i 16 projectes perquè finalment el projecte triat, el projecte escollit, tires endavant. No és que els projectes es descartessin perquè no fossin vàlids, sinó que s'havien de donar tres coses superimportants. Les ganes de portar l'aigua, la tècnica i la tecnologia per poder-ho fer possible i després el finançament, que era, bueno, és el que ho fa moure tot,
com
el diner.
Com sempre, els diners, tant, no? Sí, sí.
Sí.
I al final aquí l'empenta definitiva, qui la fa possible? Qui posa la pasta, diguéssim, per parlar en clar?
Doncs mira, aquí hi ha un altre documental que us ho explicaria la mar de bé, que és la gran burgesia barcelonina de segle XIX, que té la necessitat de tirar endavant la seva revolució industrial i que per això necessita primer d'una revolució agrària. Les seues fàbriques necessiten carbó i les seues fàbriques necessiten gent ben alimentada per poder treballar, per fer aquelles jornades tan llargues, no?, de sol a sol, per poder fer funcionar la maquinària. Per tant, els Girona passen davant d'aquesta gran infraestructura que és el ferrocarril que arriba a casa nostra, i són els Girona els que guanyen la concessió de l'últim projecte presentat i el 1853 comencen la construcció del canal d'Urgell. Les dues coses per fer funcionar les fàbriques dels seus companys burgesos, que tenien la necessitat de tirar Catalunya endavant. Són les dues grans obres que fan que Catalunya passi a la modernitat, faci el salt cap a la modernitat.
És aquesta família de Manel Girona, no?, que era un descendent de Tàrrega, sí, i que crec que tenia com un imperi comercial industrial, no?, i es va establir a Barcelona. Sí. Clar, llavors, quan es fa realitat el canal d'Urgell, resulta que porta una cosa que ningú, suposo que en aquells moments, havia previst, que és una epidèmia que causa una gran moltardat, no?
Ah, sí, el paludisme. Clar, l'arribada de l'aigua no vol dir que... És a dir, una cosa és transportar l'aigua, una altra cosa és que l'aigua arribi a les finques i la gent sàpigui com treballar aquelles finques amb aigua. És a dir, el disseny del canal és perfecte, la infraestructura està molt ben construïda, però la mentalitat de la gent de l'Urgell és una mentalitat de pagès de secà que treballa la terra des de fer mil anys igual, des de l'edat mitjana, amb arada romana, amb animals, i per tant no hi ha construïts els desaigües, les terres no tenen desnivells, les terres no tenen... no estan prou treballades com per absorbir tota l'aigua que hi arriba, i un dels grans problemes són aigües estancades i, per tant, paludisme.
I allò va causar moltes morts? Tenim xifres o no del que va passar?
No tenim xifres exactes, perquè és que, a més, casa nostra és la terra menys estudiada de totes. No hem tingut mai gaire afició als arxius, molta documentació s'ha perdut, molta documentació no s'ha perdut, però estan arxius particulars i, per tant, és de difícil estudi, i, per tant, els canals d'Urgell és el gran enigma que de pocs anys cap aquí s'ha anat descobrint i, per tant, no tenim massa dades concretes del que va suposar l'arribada del paludisme.
La família que ho va impulsar, la família Girona, què se'n va fer després?
Doncs la Casa Girona cau en bancarrota. Aquí teniu una tesi doctoral de la Lluïsa Pla, de la doctora Lluïsa Pla, que ho expliqué quasi bé com a novel·la. I la Casa Girona cau en bancarrota. El que passa que eren molt llestos i, per tant, la seva fortuna particular, com aquell que diu, no l'acaben perdent, sinó que a nivell particular cada un dels Girones desenvolupa els seus negocis a banda. Però la casa central, la casa gran, el que els havia fet poderosos, aquesta sí que cau en bancarrota perquè ni el canal d'Urgell ni la construcció de la línia de ferrocarril Saragossa-Barcelona funciona de la manera que ells estimaven que havia de funcionar.
Ara els propietaris del canal d'Urgell són la comunitat de regants, no?
Sí, són tots els partíceps que utilitzen i paguen l'aigua del Canal d'Urgell. La companyia privada, Societat Anònima Canal d'Urgell, passats els primers 99 anys, perd la gestió de la infraestructura, aquesta passa a mans de l'Estat, i per la llei d'aigües del moment, el 1965, la gestió d'aquesta infraestructura passa a la Comunitat General de Regantes de los Canales d'Urgell, dels quals nosaltres en som els seus primers descendents.
Mm. Si tornem a fer una mica de ficció, tu has pensat mai com seria avui la plana de Lleida sense aquest canal d'Urgell?
Bueno, no mos cal imaginar massa, eh? Només cal que anem uns anys enrere als Monegros. Seria amb la continuïtat. I si us hi fixeu, l'aigua és vida i els Monegros aviat van descobrir que ells també podien transformar. Els Monegros es reguen i els Monegros ja han deixat de ser marró misèria, que parla el Francesc Canosa.
Marró misèria, que bona aquesta.
Sí, és molt bona, té expressions molt
maques,
molt sí, adequades.
Sí, sí, sí. Que són molt, sí, que ho veus molt, no? Tota aquesta història que ara ens expliques, que segurament molta gent no coneixia, resulta que la podem veure plasmada dalt d'un escenari diumenge a Lleida i dilluns al Palau de la Música Catalana a Barcelona. Com s'ha passat d'aquest llibre Aigua a les Venes de Francesc Canosa al muntatge escènic i musical Òpera a les Venes?
Doncs mira, ha sigut un acte de bona voluntat per part de tothom. Aquí hi ha moltíssima gent implicada. Només dir-te que dalt de l'escenari són 250 actors, entre cantaires de l'Orfeó Lleidatà, que han demanat ajuda a companys de la província de Barcelona, la Coral Xalesta i l'Orfeó Atlàntida. Per tant, aquesta dualitat cap-ciutat, Barcelona de la burgesia i els pagesos terratinents del Clot del Dimoni, han tornat a unir esforços per tirar endavant un macroprojecte. Hi ha tota la Simfònica de la Julià Carbonell, hi ha dansa i percussió corporal, hi ha una actriu que va declamant tota aquesta història amb un nivell de poesia excel·lent, i després hi ha visual i la veu única de la Marta Infante com a solista. Necessitem explicar aquest canal i necessitem explicar-lo posant-hi l'emoció que nosaltres sentim quan expliquem aquesta història. I llavors vam anar a buscar, per nosaltres és la història més gran que tenim, per tant vam anar a buscar la creació musical més gran que hi ha, que és l'òpera. I a partir d'aquí, pues, bueno, els artistes tenen la imaginació desbordant que tenen i surt un miracle.
Surt un miracle, però a més que és una història que donaria per, no per un concert com si esteu fent, sinó per, i ni per una pel·lícula, o sigui, donaria per una sèrie sencera, jo crec, no? Tot el que ha implicat, ha suposat fer aquest canal, no? Deies que és un muntatge centrat en l'òpera perquè hi ha moltíssima gent, no? I suposo que hi ha molts fragments de cors d'òpera. No sé si ens pots fer un tastet de quin repertori la gent pot gaudir, pot escoltar quan vingui a veure aquest concert.
Doncs mireu, per no descobrir gran cosa, us diré que hi ha Puccini, us diré que hi ha Verdi, us diré que hi ha Madame Butterfly, us diré que hi ha Carmen, i tanquem l'espectacle amb Els gojos de la Mare de Déu del Remei, de Lluís Millet, però que el Bernat Giribet ha fet un arranjament per simfònica i per cor que és brutal. Quan el Johann Cruyff parlava de gallina de piel, doncs multipliqueu-ho per mil.
Multiplicat. Sí. Tota aquesta gent, que primer serà, en aquest cas, diumenge al Teatre de la Llotja de Lleida, que és gran, i el Palau de la Música no és tan gran, aquell escenari. Vull dir que tota aquesta gent que ve d'allà, déu-n'hi-do també la feinada, eh?
Sí, fem ampliació i després tenim un director tècnic que és un encant i fa també miracles i que ho té tot controladíssim. Però sí, han de fer un encaix important.
La història és molt important, tenir la possibilitat de veure en aquests concerts, però ara estic fent futurologia. Els canals, o què li dic, el canal o els canals d'Urgell? Com està, millor dit?
Bueno, doncs mira, tot depèn d'allí on visquis, d'allí on siguis.
Ah?
Perquè els canals d'Urgell són 90.000 hectàrees i canals d'Urgell són 323 quilòmetres de canalitzacions principals. Però si tu vius al nord del canal d'Urgell, parlaràs en singular perquè allí és on neix i és una sola canalització que fa baixar l'aigua fins a la plana.
Uh-huh.
Però, en canvi, si fossis de Mollerussa, com sóc jo, a baix de Mollerussa és el cor d'aquest Clot del Dimoni, i allí conflueixen diverses infraestructures que mos transporten l'aigua, i allí baix parlem de canals d'Urgell.
Canals en plural.
Per tant, tot està ben dit.
Tot està ben dit. Quins altres reptes de futur té aquest canal, o aquests canals?
Doncs mira, el repte de futur és continuar sobrevivint, perquè la sequera de l'any 2023 ens va posar sobre la taula la realitat de l'aigua al món. I els canals d'Urgell, conscients de que són uns canals de segle XXI, que utilitzen la infraestructura i utilitzen els mètodes de regadius de, de segle XXI, de segle XIX, i que utilitza la infraestructura i utilitza els mecanismes de regadiu, les estratègies de regadiu de segle XIX, hem de continuar avançant i hem de transformar. I de la mateixa manera que vam passar del clot del dimoni al clot de l'aigua, ara aquest clot de l'aigua ha de poder ser capaç d'administrar l'aigua al mil·lilitre. Aigua per a produir. Perquè qui té la mà sobre l'aixeta, que són els estats, lo de la sostenibilitat i el medi ambient, pues, bueno, l'aigua és necessària per a produir, perquè la producció porta aliment i l'aliment acontenta la gent. I, per tant, el nostre gran repte és la modernització.
Un gran tema que donaria per una altra conversa. És la Mariol Pedrol, directora de la Fundació Canals d'Urgell, arran d'aquesta òpera Les Venes sobre la història del Canal d'Urgell, que podem veure diumenge al Teatre de la Llotja de Lleida i dilluns al Palau de la Música Catalana. Moltes gràcies, Mariol Pedrol, per explicar avui a la nit dels ignorants.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau, bona nit.
Adéu, bona nit.
Genés de Múnich, aquest cor de la boca chiusa de la Madame Butterfly, que segurament serà una de les peces que s'escoltaran en aquesta òpera de Les Venes. Una de la matina de 48 minuts, és el moment d'obrir el capítol de les preguntes contestades. Va, que a ritme de Bon Iver ens traslladarem fins a l'Alt Urgell per recuperar una pregunta que ens va fer fa unes nits l'Agnès des de Miralcamp.
A veure, el pantà Lul·liana, a veure si em podrien dir algú de quin any es va inaugurar. El pantà Lul·liana.
Va, molt bé.
Perquè jo aquell dia, que va vindre per ser lo Franco, que molta gent no el poden veure, no el poden sentir parlar, jo respecto a tothom, doncs jo també hi era. O sigui, aquell dia, a la inauguració del pantano. Més que res per saber a veure quina edat podia tindre.
D'acord.
Jo podia tindre uns 14, 15 o 16 anys, no massa més, eh?
Mm-hmm.
O sigui...
A veure si ens ho saben dir. Perfecte, molt bé.
A veure si algú ens ho diu.
Doncs sí, 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 algú ens ho ha dit. Agnès, ha estat la Fina, que diu que la construcció del pantà d'Oliana va començar el 1946 i es va acabar el 1956, per tant, 10 anys. Però que el pantà d'Oliana no es va inaugurar fins l'any 1959. I la segona pregunta que podem resoldre aquesta nit ens la feia arribar l'Anna, des de Blanes. Ella volia saber quin és el nom real de Roger Vinton. En Ramon ens respon que en Roger Vinton és un pseudònim que utilitza un autor contemporani del segle XXI. Escriu sobre el poder econòmic, política i elits, sobretot de Catalunya. Es va fer conegut cap a l'any 2012 amb un blog i després amb llibres. Va escriure, per exemple, La gran teranyina, on analitza les xarxes de poder i les grans famílies influents, però no se sap qui és. Ell mateix ha dit que prefereix mantenir-se en l'anonimat. Segons entrevistes que se li han fet, allò a distància, es diu que darrere hi ha un economista o un professional del món financer. L'anonimat li va bé per escriure allò sense patir, sense censura. Per tant, Ramon, moltes gràcies per la informació.
El conte per anar a dormir.
Tanquem la setmana que hem dedicat al llibre Lluenta, de Marta R. Gustems, publicat per Edicions de la L. Geminada, i ho farem precisament amb el conte que dona títol a tot el llibre. Però abans li hem demanat a l'escriptora, il·lustradora i pintora que ens expliqui com escriu aquestes històries.
Molts d'aquests contes sorgeixen d'idees que em venen en plena nit. A vegades, no sols això, sinó que fragments sencers em venen com si fossin dictats. I no tinc cap altra opció que llevar-me i escriure les línies. La feina serà al matí per intentar entendre la meva lletra, gairebé indesxifrable, a aquelles hores. M'encanta que els contes de Lluenta siguin llegits a negra nit. No tan sols perquè són relats per adults amb una càrrega important de sensualitat i de foscor, sinó perquè, com a escriptora i creadora, les idees em sobrevenen passades les 12, a les hores petites, que es diu. Em sento totalment en sintonia amb tots els i les oients que escolten en directe aquest programa, ja que tots estem desvetllats o treballant quan el silenci regna i quan ja no hi ha llum. La llum ha desaparegut o en tot cas, és dins nostre, en certa manera.
Moltes gràcies, Marta R. Gustems. La llum és dins nostre. Trobat molt bonic això que has dit. Ara sí, us acabarem la setmana amb aquesta història, amb aquest relat que porta per títol Lluenta. Quan intenta girar-se, sent la força del pantà, quilòmetres d'algues i terres submergides. La plenitud i la buidor del món són ben aterridores i presents des d'aquest paisatge. S'ofega dins l'aigua i torna a sortir, i torna dins i bosseja. S'allunya encara des del fons, surt sense aire. Es troba al centre de l'embassament. Veu els nens a tocar de la riba, fan indici d'apropar-se, i els fa que no amb les mans. Comença a voltar sobre si mateixa, professional, com ho fan les nedadores de sincronitzada. Es troba just en el punt que marca el gegant. Des de dalt va posar el seu dit aquí i ella s'hi ha inundat. Aigua dolça, boscos, camins i muntanyes més grans que el gegant del dit Xivato. El llot del fons li tenyeix la pell i de tant en tant alguna cosa li frega les cames. S'estremeix, però segueix el seu eix persistent, penjada en aquesta foscor molla i sinuosa. Les coses, aquelles que desconeix, continuen picant contra els peus i a poc s'atreveixen. S'enrosquen els turmells suaument com una mitja embolicada entre les cames. Ella aplaca la por i abraça la curiositat. Les coses perceben el cos amutllat i llisquen pels panxells, emboliquen genolls i s'enfilen per les cuixes. Juguen a diverses bandes. Una d'elles puja pel maluc dret i estreny cintura, d'altres fan volta per engonals i galtes del cul, delineen tots els ossos. Una de les coses, una que va a plaer, s'arrapa la vulva. S'hi vol fer lloc, i mentre s'hi aferra, ella sent un goig nou. Desitja no acabar mai allò que s'esdevé i, en contraposició, culminar-ho com més aviat millor. Vol quedar-se així, lluenta i suspesa en el gaudi en eternum, també escórrer-se i morir tot d'una. La cosa es refrega i, com una llengua tafanera, s'introdueix. La penetra. Ella es deixa ocupar mentre les altres coses fan seva la resta de la carn. Cargolen cames i braços, xuclen pits, la mantenen a flor d'aigua. Ella acluca els ulls perquè no pot concentrar-se en res més que el delit que la inunda ara. Així i tot, veu. Veu amb exactitud tot el que l'envolta i més. Veu els esquirols, amagant-se entre les branques dels boscos, a quilòmetres del pantà. Veu les anguiles lliscar elèctriques, a pocs metres del seu cos. Un parell de parques mandroses que l'envolten i, a tocar de la presa, un cirul voluminós engrapant les restes d'un ocellet. Mentre això passa, més i més coses han anat embolcallant-la des dels dits dels peus fins a la clavícula. Tota ella és una sola sensació. Pot esclatar en qualsevol moment i, quan ho fa, una de les coses grimpa fins a la boca i s'hi fica, apagant el crit i tornant-lo encara més plaent, si és possible. Les coses es desprenen d'ella i, silents, tornen a la profunditat del pantà. Encara trastornada per l'experiència, neda fins a l'altra riba del llac, observa els menuts jugant a la sorra, empetitits encara més per la distància. Ella també es posa a jugar amb l'arena de la platja, com una nena, però de l'altre costat. Percep en ella una altra ella, però també ella mateixa més que mai. El cel és dins del llac. És el contenidor i el contingut. El palmell buit d'aigua, un peix negat, una nevera abandonada. Doncs fins aquí la nit dels ignorants d'avui i de tota la setmana. I avui diem adéu a aquesta lluenta de la Marta R. Agustems, perquè la setmana que ve, no sé si us en recordeu què passarà la setmana que ve, que la setmana que ve, i potser hi ha una mica més de sorpresa, la setmana que ve, les històries que llegirem abans d'acabar el programa no les ha escrit, en principi, que sapiguem, un escriptor o escriptora que ja té obra publicada des de fa temps. No. La setmana que ve l'Anna Maria Ricart vindrà amb tot el patracol de contes que n'hem rebut uns quants, jo, molts més dels que jo em podia imaginar, sincerament. O sigui que estic molt contenta que heu fet un esforç i que ens heu enviat moltes històries, que l'Anna Maria les està mirant, les està remenant, està fent els impossibles per llegir el màxim de contes dels nostres oients ignorants. en aquesta setmana dedicada a les vostres històries. Així que més que mai heu d'acabar amb nosaltres durant tota l'estona, fins al final del programa, perquè sabreu de qui llegim les històries, de qui són els contes de la Setmana dels Contes Ignorants. Així que gràcies, com sempre, per ser amb nosaltres. Us esperem diumenge a la nit, a partir de les 12, amb més preguntes, amb més respostes i amb més converses. Que descanseu, bon cap de setmana. Fins diumenge a la nit.